Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Motel Suís, a l'edició estiuenca de l'Hotel Suís, per explicar-vos el bo i millor, per fer-vos un resum de l'actualitat arlequinada i també per aportar-vos novetats avui en una mena de superdivendres, perquè déu-n'hi-do la de fronts oberts que tenim en les últimes hores. De fet, no fa ni 24 hores fèiem aquí l'últim motel amb el Sergi Garcés i ja explicàvem tot l'enrenou Gorka Guruceta, però encara no sabíem la que ens estava a punt de venir, no a nosaltres, sinó al voltant del fitxatge, amb aquest anunci sobtat de l'Amore Vieta sense la signatura del jugador basc. Bé, un capítol surrealista que ja està tancadíssim. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Pau, com estem?
Mira, abans de res, deixa'm dir, perquè això m'agrada fer-ho ja sí o sí. Estem enregistrant aquest podcast a les 5 de la tarda. Si l'escolteu a les 8 i hi ha dos fitxatges nous o fitxatges frustrats o el que sigui, mala sort. Però ho hem de deixar clar perquè les últimes hores així ho demostren, que està l'actualitat molt canviant, molt canviant.
Sí, sí, i Pau, estem tota l'estona pendents del telèfon per si hi ha qualsevol novetat d'última hora, perquè és que, com dius, està sent un superdivendre amb moltes novetats al voltant de l'actualitat del centre d'esports i això, és que els telèfons no respiren pràcticament.
Mira, et sembla que anem per ordre? Comencem, ni que sigui pel que dèiem al principi, per deixar ja tancades algunes carpetes, el cas de Gorka Guruceta, que explicàvem ahir amb el Sergi Garcés, ja la cronologia del fitxatge, que l'havien caçat a Urriche, veient aquest amistós entre la Morevieta i el Burgos, que el seu fitxatge era una realitat, però clar, és que el que ha passat ja en les últimes hores ha estat un autèntic enrenou.
Sí, no sé si quan veu gravar, ja ni ho recordo, Pau, perquè és que tot va ser tot tan ràpid que no sé si la Morevieta en aquell moment ja havia publicat el fals anunci oficial o... Però bé...
Allà estava la història, sí.
Però bé, en tot cas, que la Morevieta es va avançar als esdeveniments...
Anem a dir-ho així, la nota aclaratòria de la Morevieta dient al vespre que... Sí. Perdó, aquesta sí que segur que no estava al motel.
Aquesta però, segur però que no, però per recapitular, Pau, simplement, la Morevieta anuncia oficialment el fitxatge de Guruceta quan encara no estava del tot tancat l'acord, es retracta, després publica una nota aclaratòria dient que encara estava en converses amb el Sabadell i que l'acord no era oficial i, a més, assumia tota la responsabilitat. Minuts després, el propi Gorka Guruceta feia un escrit dient que, tot i que ell no tenia la culpa de l'error comès pel conjunt basc, demanava disculpes tant al Centre d'Esports Sabadell com als aficionats arlequinats. Això, tot això va passar, insistim, durant la jornada d'ahir. Avui, finalment, sí que pel matí, ja el propi Sabadell ha fet oficial l'acord de traspàs de Gorka Guruceta cap a la Morevieta i després el davanter basc doncs, s'ha acomiadat dels aficionats arlequinats amb un breu escrit també a les xarxes socials.
Sí, jo aquí opinió absolutament personal, però sí que és cert que li han caigut molts pals a Guru en les últimes hores i al final el pobre pràcticament no ha tingut la culpa de, bé, ha fet, ho dèiem ahir, la de Benjamí de deixar-se fotografiar a Urriche, però insistim, és que l'acord estava tancat ja en aquell moment, estava pendent de signatura. Ara bé, si més no ha tingut la decència de fer aquest escrit, cadascú que li posi el seu grau de veracitat, desitjant al Sabadell sort en el futur. Bé, capítol pràcticament tancat, perquè sí que és cert que ahir no deixàvem clar, sí que dèiem que era un traspàs, però no n'havien transcendit les xifres. Avui sí que n'han transcendit, Sergi, al final les xifres és zero. Vull dir, és un cos de traspàs lliure, però amb algun asterisc.
Sí, bàsicament el que acaba guanyant el Sabadell en aquesta operació és que en cas d'una futura possible venda de Gorka Guruceta des de la Morevieta, doncs el centre d'esports s'enduria un percentatge d'aquesta operació. Bàsicament, Pau, el més important aquí pel Sabadell és que al final et desprens d'un jugador que tenia una fitxa elevada, que és el que explicava ahir amb el Sergi Garcés, i que tenia 2 anys més de contracte. Si això li sumes, doncs que et pots guanyar aquest percentatge, si s'acaba produint una operació futura de venda des de la Morevieta, doncs una cosa més que guanya aquí el centre d'esports.
Sí, aquí sobretot s'ha de saber diferenciar, que al final el Sabadell a la pràctica és un equip que ha descendit, és un jugador que ha tingut un baix rendiment, per tant el cost econòmic que li puguis treure a Guru doncs tampoc seria el més alt del món. Per tant, aquí jo crec que ens hem de quedar tots plegats amb la sensació aquesta que el Sabadell s'ha estalviat, més enllà d'una futura venda, que és també improbable, perquè
mai se sap,
perquè negar-ho. Al final ens hem de quedar amb aquesta sensació que el club s'ha estalviat, com dèiem ahir amb el Sergi Garcés, mínim, pel cap baix uns 150.000 euros. No sabem el sou de Guru, però agafant el sou mínim del futbol professional, seria aquesta quantitat. Per tant, crec que és la millor de les notícies en aquest sentit. Seguint l'ordre cronològic, al migdia, de fet, mentre dinàvem, aquí deixem l'anècdota, rescisió de contracte de Ramon Folk amb l'Elche, ja és el pas previ al seu fitxatge pel Sabadell, ja no hi ha cap obstacle que separi ara mateix la unió de totes dues parts.
Sí, si aquesta operació amb el migcampista reusenc no s'ha de produir en les pròximes hores, gairebé m'atreviria a dir, Pau, que ha de ser durant el cap de setmana i abans que el Sabadell iniciï la pretemporada el dilluns, per tant...
Tot fa indicar-ho, sí.
Sí. I aquí, Pau, també el que explicàveu amb el Sergi Garcés en els últims dies, aquesta arribada de Ramon Folk probablement, i recordem i insistim, tancaria la porta a una possible renovació d'Iker Hundabarrena, que és un dels jugadors amb els quals ja no tenia contracte amb el Sabadell i que s'estava estudiant si renovar-lo o no. Si acaba arribant Ramon Folk, insistim, si s'acaba produint aquest fitxatge, doncs Hundabarrena ja no continuaria amb el Sabadell, més que probablement.
No sabem si serà aquest vespre, aquesta nit. Si no és avui, ens asseguren que és un dels fitxatges que segurament la setmana que ve ja el tindrem per aquí. I bé... Estarem pendents, perquè ens asseguren des del club que aquest cap de setmana hi haurà moviment. No serà un cap de setmana tranquil, ni molt menys, perquè al final és el previ a l'inici a la pretemporada. Per tant, Ramon Folk, molt encarrilat, que ningú pateixi, si no hi ha un gir radical, molt radical dels esdeveniments, el migcampista reusenc vestirà també la samarreta arlequinada la pròxima temporada. Després parlarem també del cas d'Adri Cuevas. Com ha dit el Sergi Parc, Hundabarrena pràcticament ja la porta tancada. Però al final Ramon Folk ja pot fer les maletes direcció, en aquest cas, Sabadell, procedent d'Elx. I el tercer nom en qüestió, aquest sí ja oficial des de fa uns minuts, Samu Araujo, nou reforç pel lateral esquerre, Sergi, pel carril esquerre, perquè ell és lateral esquerre del centre d'esport Sabadell.
El cinquè, confirmat d'aquest mercat estival del Sabadell. I el club, Pau, de moment s'està centrant en aquesta part de la rereguarda, no? D'aquests cinc fitxatges, doncs un és porter, Emilio Bernat, dos centrals, Teo Quintero i Iago Indias, un carriler dretà, Joseba Muguruza, i ara arriba aquest carril esquerrà, Samu Araujo, gallec, de 25 anys, procedent de la cultura leonesa, o, més ben dit, arriba amb la carta de llibertat després de no renovar amb la cultural leonesa, i ja veurem, Pau, amb quines condicions arriba i si s'acaba fent amo i senyor d'aquest carril esquerre.
Un jugador, no l'hem conegut massa a fons, però al final, Sergi, que ha passat per alguns dels millors filials d'Espanya i que també ha tingut la seva aventura exòtica sense massa fortuna, en aquest cas.
Sí, té molta experiència de segona B, perquè, com dius, ha passat per diversos filials, del Celta especialment, durant diversos anys. Van a cedir un any al Barcelona B, però sí que és veritat que allà va tenir un paper molt, molt, molt testimonial. Recordo, crec, que només havia jugat un partit amb el Barça B, aleshores, a segona divisió. Després va marxar al filial de l'Atlético, allà sí que va tenir molt més protagonisme, ho va jugar pràcticament tot, i va marcar més un parell de golets. I d'allà, Pau, com dius, una aventura cap a Polònia, i a veure si dic bé el nom d'aquest equip de la primera divisió d'aquell país, cap a l'Arkadina. Això és l'any 2019, per la temporada 19-20, però allà tampoc va jugar gaire, que diguem, per no dir pràcticament res, més enllà d'algun partit de la Copa Polonesa, i finalment va decidir tornar cap aquí, en el mercat d'hivern, per fitxar cap a la cultura leonesa. Però clar, un cop va aterrar a terres leoneses, doncs es va trobar en diversos entrebancs, bàsicament, perquè és que va ser aterrar, li va donar temps de jugar un parell de partits, un d'ells a la Copa del Rei contra el primer equip del València, i va esclatar la pandèmia i, per tant, no ha tingut aquella regularitat, sobretot en la seva primera temporada. En l'última sí que ha tingut més protagonisme amb la Cultu.
Anem a escoltar també què diuen, en aquest cas, des del Reino de León. Nosaltres no l'hem vist jugar massa, més enllà del partit de play-off contra el Centre d'Esports Sabadell, però des d'allà, des de les terres lleoneses, sí que tenen més referències, evidentment, de Samu Araujo. I per fer-ho, saludem al nostre company de Ser León, Carlos Martínez, perquè ens doni una petita pinzellada de com és aquest nou reforç, el cinquè del Centre d'Esports Sabadell, Samuel Araujo, jugador gallec. Què tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hablar de Samu Araujo es hacerlo de un jugador que es muy interesante para la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, que este año vivirá su primera experiencia. De hecho, en la Cultural, y eso que el club blanco está sometido a un proceso de cambio importante, era uno de los jugadores que interesaba para esta campaña. Al final no se llegó a un acuerdo con el jugador. Samu Araujo es un jugador que ha estado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, del Barcelona o del Celta de Vigo. Por lo tanto, es un jugador con una proyección tremenda. Ofensivamente, lateral izquierdo de largo recorrido. Le gusta mucho sumarse al ataque. Y defensivamente, también es un jugador que cumple en esas facetas. De hecho, aquí en la Cultural, la pasada temporada, donde hubo tres entrenadores, donde no se consiguió el objetivo de entrar en el playoff, jugó con los tres, era indiscutible en ese lateral izquierdo. Por lo tanto, buen fichaje el que hace el Sabadell. No, I can't sleep until I feel your touch.
Doncs aquesta era la descripció que ens feia el company Carlos Martínez de Ser León de Samu Araujo. Tindrem més temps la setmana que ve de conèixer el nou reforç del Centre d'Esports Sabadell, a l'espera també que el club programi la presentació de Iago Indias, que és l'últim que falta en aquest sentit. Ara se li afegeix també Samu Araujo, però vaja, no ens volem avançar en aquest cas als fets, però és molt probable que en els pròxims dies es presentin aquests últims reforços de la plantilla arlequinada. Va, que hem de tancar també, avui hi ha molta teca, aviso, avui sortirà un motel d'aquests generosos. Hem de tancar, Sergi, també, tot el capítol, anem a dir-ho així, de rumorologia, perquè en les últimes hores, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, hi ha dos fronts que té la direcció esportiva oberta, dos fronts oberts en aquest cas, que sembla que comencen a agafar cos en aquest sentit. D'una banda, jo et llenço el nom, Jacobo González.
Sí, a l'extrem dret del Tenerife, que ja fa dies que sona, de fet, en la rumorologia, al voltant de si arriba o no al Sabadell, i la direcció esportiva doncs també està treballant en aquesta operació i intentant veure si s'acaba incorporant o no. Veurem. No podem dir que és una operació que estigui tan avançada potser com la de Ramon Folk.
No, no és de les imminents,
no,
anem a dir-ho així.
No és, correcte, no és de les imminents, però sí que és veritat que hi ha interès per les parts, perquè finalment Jacobo acabi vestint d'arlequinat i veurem si acaba jugant o no. Un Jacobo que aquest sí que ha tingut problemes més seriosos de lesions, especialment l'última temporada amb el Tenerife. Ha jugat poquet a la Lliga Smartbank aquesta temporada. Així que també veurem amb quin rendiment arribaria, no? Amb quines condicions físiques, s'espera que bé, però bé, veurem si s'acaba materialitzant aquesta operació també.
Per tant, podríem dir que el Sabadell fa dies que es coneixia, en aquest cas, l'interès per Jacobo, juntament amb el de l'Albacete. Ara mateix semblaria l'equip més ben posicionat per fer-se amb els serveis de l'atacant madrileny del TT. D'una banda, hi ha el tema de les pretensions econòmiques del jugador. Aquí, evidentment, totes dues parts s'han de posar d'acord, però sembla que les condicions són favorables per arribar a una entesa. I, d'altra banda, hi ha el cas, evidentment, que és un jugador amb contracte amb el Tenerife. Per tant, no descartaríem una fórmula guruzeta amb la Borevita. No s'hauria de descartar una resolució similar. Veurem si al final es fa via cessió, si es fa via rescisió de contracte, si es fa via traspàs encobert amb una futura venda, però és un dels principals obstacles ara mateix entre per fer-se amb els serveis de Jacobo González i el que podria fer endarrerir, en certa manera, l'operació.
Sí, i potser el que ho diferencia amb el cas de Ramon Folk, no? Bàsicament el que dius, Pau, que al final Jacobo, si té contracte amb el Tenerife, doncs és un entrebanc més amb els quals ara es troba el Sabadell en aquesta operació. Folk, recordem, sí que tenia contracte amb l'Elche, però un cop oficialitzada aquesta rescisió de contracte, doncs via lliure i tot serà molt més fàcil. Ara veurem si Jacobo doncs, també acaba optant per aquesta alternativa o si, com dius, Pau, doncs, s'estudia més aviat la possibilitat d'una cessió o si d'un traspàs encobert amb alguna de les alternatives com hem vist amb Gorka Guruceta.
Bé, en certa manera, una operació que va per bon camí. Veurem si s'acaba cristal·litzant o no, però, com insistim, com ha pogut saber Ràdio Sabadell, bona sintonia, en aquest cas, amb l'entorn, amb Jacobo González, perquè es pugui acabar fent el fitxatge del jugador madrileny del Tenerife. I l'altre nom és el d'Adri Cuevas, perquè al final estem a 3 dies de l'inici de la pretemporada. Insistim, Iker Undabarrena el podríem donar ja per mig descartat quan arribi Ramon Folk, però Adri Cuevas portem setmanes dient que és tenia més paperetes de seguir al club que Iker Undabarrena, però al final és un cas que s'està demorant en el temps i no sabem si hi haurà o si acabarà havent-hi en aquest cas un gir de guió en aquest cas, perquè sí que és veritat que hi ha equips que controlen de ben a prop la situació.
Sí, ara mateix Adri Cuevas no és jugador del Sabadell i ara mateix no tindria per què presentar-se ni molt menys el dilluns a realitzar la pretemporada. Com dius, Pavo, és un cas que s'està allargant moltíssim. Al final és veritat que Adri Cuevas i el seu representant doncs, estan estudiant les diverses opcions que tenen sobre la taula i com dius, al final hi ha equips interessats per la figura del migcampista andalús. I com diem, al final doncs, estan veient, observant, analitzant totes les possibilitats. Evidentment, una d'elles és la de continuar amb el Centre d'Esport Sabadell a la primera ref i veurem si s'acaba cristal·litzant aquesta renovació, o ja no sé si dir renovació o nou contracte, digue-li com vulguis, Pau, perquè al final, insistim, a Adri Cuevas se li va acabar el contracte que el vinculava amb el Sabadell el passat 30 de juny.
Doncs molta atenció, la situació d'Adri Cuevas, equips com el Badajoz, l'Erta, en aquest cas a la situació del jugador de Jerez. Insistim que és un dels equips que també està apostant en aquest cas pel migcampista. D'altra banda, és evident que tingui molts pretendents en aquest cas perquè és un jugador que ve de fer bones temporades al Sabadell sota la direcció d'Antonio Hidalgo i va ser un dels homes que millor va acabar la temporada passada a la Lliga Smartbank. Va, tanquem ja l'episodi en aquest cas de rumorologia amb els noms de Jacobo, d'Adri Cuevas i ens centrem també en altres qüestions.
Hotel Suís.
Perquè aquí, en les últimes hores, el motel suís, és cert, Sergi, que parlàvem amb el Sergi Garcés d'aquest recurs que havia presentat l'Associació de Clubs de Futbol Femení al voltant del termini d'inscripció dels clubs per la pròxima temporada i que al final havia afectat a totes les categories. Doncs bé,
A mi se m'escapa el riure.
Sí, ens pensàvem que clar, que al final això significaria... És que al final, si llegeixes la circular, dona peu a entendre això, que els calendaris no es publiquen abans del 28-29 de juliol. Doncs bé, la federació s'ha despenjat avui amb un comunicat, també a l'hora de dinar, on deia que el calendari de la primera ref, dimarts de la setmana que ve.
Dimarts 20 de juliol, 12 del migdia, i a més ho retransmetrà en directe pels seus diferents canals, és l'hora prevista i programada per aquest sorteig de la nova primera ref. Per tant, ben atents a aquesta hora, i com dius, Pau, sí, al final llegint la circular d'ahir, doncs esperàvem que amb els nous terminis establerts per inscriure els clubs, doncs, que aquest sorteig del calendari doncs, aniria més enllà, cap a finals de mes o fins i tot, per què no, principis d'agost. Doncs bé, doncs finalment no. Serà aquest dimarts, per tant, aviat, Pau, en res, en 4 dies coneixerem el calendari del Sabadell, contra qui s'estrena, bé, doncs totes les incògnites quedaran ja revelades.
Si bé és cert que, doncs això, d'altres anys era, pel que fa a la segona B, publicar el PDF i ja està, aquest any, si més no, tindrem un sorteig en directe, en streaming, per tant, tindrà aquest petit al·licient que el Sabadell, doncs, sortiran les boles i es coneixerà la primera jornada i després, doncs, acabarà de publicar el calendari la federació.
Perquè després es digui que no és professional la categoria.
Home, no? Sí. En fi, alguna preferència?
No, la veritat és que...
Menys l'Andorra, no?
Sí, clar, l'Andorra, imagino que al cos tècnic tampoc li faria gaire gràcia ara que sortís l'Andorra, que per cert, el Sabadell encara ha de confirmar oficialment el calendari d'amistosos, però bé, sí. La veritat és que cap preferència.
No, ens diuen, i amb això pràcticament ho rematem ja, que el calendari d'amistosos, igual ens ho mengem perquè surt d'aquí uns minuts, però és una de les coses que té pendents el Centre d'Esport Sabadell d'anunciar en les pròximes hores. Si te'l pregunto, te'l saps de memòria? Et fico aquí en una embarcada?
Mira,
o fem entre els dos?
El tinc escrit aquí, però crec que te'l podria dir a memòria.
Vinga.
O sigui, el 30...
Bé, digues, ara dic una cosa.
Aviam, el 31 de juliol és aquest, no amistós, sinó partit d'entrenament, al CAR de Sant Cugat contra l'Hospitalet. Aquest seria el primer compromís, ja diem.
No, 10 del matí,
10 del matí, el 31 de juliol, al CAR de Sant Cugat contra l'Hospitalet, aquest partit d'entrenament. Després vindria el 4 d'agost, s'anul·lagués, si no m'equivoco, Sabadell a Europa.
Diria que a les 7 de la tarda, o m'estic aquí colant?
Jo diria que aquest és un altre, el que estava previst per les 7 de la tarda, el del Villarreal.
Jo diria que són els dos, però,
els dos? Bé,
doncs, però igual aquí... Se m'ha creuat el cap. El del dissabte, segur.
En tot cas, 4 d'agost, Sabadell-Europa. Després ens anem ja el dia 7, precisament aquest Sabadell-Villarreal ve a la nova Creu Alta. Esperem que ja el primer partit en públic, des de l'últim que va jugar el primer equip arlequinat. I llavors el Sabadell ja s'aniria d'estada cap a la Vall d'en Bas per enfrontar-se a l'alçat de Xavi Hernández. Posteriorment vindria el Llagostera.
Aquí és el que deia jo. Aquí sí que s'ha de resoldre la incògnita. No sé si el club ho farà oficial avui ja o no. Té dia i hora el partit contra l'Alçat, serà a porta tancada, això segur, i si hi ha partit, finalment, contra el Llagostera, si ha trobat el forat per jugar contra el Llagostera. Aquí és l'única incògnita al voltant d'això.
Sí, aquestes són, com dius, són els dubtes que tenim al voltant d'aquesta pretemporada, i t'afegiria un altre, que de fet és el que acabem de comentar ara, Pau, que l'últim partit d'aquesta pretemporada del conjunt d'Antonio Hidalgo seria contra l'Andorra el cap de setmana previ a l'inici de Lliga, sempre i quan, doncs, l'Andorra no toqui en aquest sorteig del calendari de la primera ref a la primera jornada, perquè si acabés tocant el conjunt del Principat, doncs sí que tindríem un problema i no sé si el Sabadell en aquest cas estudiaria, doncs, buscar un rival diferent.
Doncs bé, estarem pendents, però insistim que el Sabadell en les pròximes hores, si no avui aquest cap de setmana també, perquè insistim que són dies molt atapeïts i molt frenètics abans no s'iniciï la pretemporada, doncs té previst anunciar també el calendari d'amistosos d'aquesta pretemporada. No ens deixem res, no?, de tot el que hem dit.
Que no facis gaires plans aquest cap de setmana, Pau, perquè sembla que tocarà estar atents i treballar una estona al voltant de l'actualitat del Sabadell.
El mateix dic. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Vinga, marxem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.